Som Esteban i Òscar. Ens iniciem en un programa radiofònic anomenat Les nostres arrels, en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià.
Bon dia. Així estem Òscar i Esteve un altre dia en el programa Les nostres arrels. Si recordeu, l'últim programa ja vam dir que parlarem una altra vegada de la pirateria barbaresca, a les nostres costes, clar.
Recordeu també que aquesta era la que feien, en principi, els pirates musulmans de la regió del nord d'Àfrica, que en aquella època s'anomenava barbària, o berberia.
Ah, exacte, d'ahí ve la denominació de pirates barbarescos.
Sí, encara que, com veurem, a partir del segle XVI, sovint aquests pirates comptaven amb la col·laboració ojiuda de pirates turcs.
Per cert, aquest ja seria el tercer programa dedicat a aquest tema.
Sí, tercer i últim, van dir, que la cosa ja està allargant-se massa.
Sí, però ja vam avisar que, com no havíem parlat d'algunes coses interessants, faríem un altre programa.
Sí, a més, familiars i coneguts estan abordant-nos en tot tipus de preguntes relacionades sobre aquest tema. Jo estic que ni puc entrar a casa ni puc eixir al carrer.
A mi passa igual, això ja la fama total.
Doncs va, comença tu. Quines preguntes t'han plantejat?
Mira, a mi dos dies que tinc, molt beates elles, m'han dit que parlaren del paper que algunes ordres religioses van tenir alliberant captius cristians.
Sí. Sí, sí, este ho és. Mira, el problema de les captures de cristians per part dels pirates barbarescos va arribar a tenir una magnitud tan gran que arriben a crear-se diverses ordres religioses com la dels mercenaris i la dels trinitaris. Ordres religioses són frares o monjos. La seva principal funció era alliberar captius. Principalment això ho feien recaptant diners i demanant almoines per pagar rescats. Encara que en ocasions els frares arribaven a intercanviar-se pels captius cristians si era necessari.
Mare meva. Però alliberar cristians no seria fàcil. Tinc entès que a vegades era difícil acordar la quantitat del rescat. O sigui, acordar-la.
Sí, sí.
Alguns captius podien morir en captiveri i inclús hi havia cristians que apostaven i es convertien a l'islam.
I apostataven.
Exacte.
Apostataven és abandonar la religió cristiana, renunciar a ella. Això succeïa sovint en el cas dels xiquets, alguns dels quals acabaven també fent-se després pirates, professió que resultava molt, molt lucrativa. Podia enriquir-se molt la gent. Se'ls anomenava renegats en aquella època, perquè renegaven del cristianisme, i en algun lloc he llegit que en Algèria, entorn al segle XVII, va arribar a haver fins a 8.000 renegats.
Ostres, que fort, això és una barbaritat. Mm. I respecte als captius, un que molt famós va ser el propi Miguel de Cervantes.
Sí, ell és fet presoner a la Costa Brava de Catalunya i portat a Alger, que és un dels principals motius piratis, potser el més important, on després de 5 anys de captiveri és alliberat per 500 ducats d'or reunits pels frares mercenaris, una d'aquestes ordres religioses.
I des d'Alger un vaixell el torna a la península Ibèrica. Saps a quin port va arribar?
Clar que sí, a Dènia. Al de Dènia. De fet, solia ser el primer port on arribaven els cautius d'Alger. Crec que en algunes de les seves obres parla de la regió de Xàbia i això.
Pues molt interessant, perquè ho tenim així al costat. Mm. D'altra banda, també van dir a l'últim programa que haurien de parlar de la defensa activa que es feia contra els pirates barbarescos, ja que ni a la Marina Alta ni al territori valencià en general estaven creuats de braços esperant-los.
Exacte. Així hi havia cossos de guàrdia i homes a cavalls que vigilaven la línia de costa i avisaven de l'arribada de possibles pirates. Però també hi havia gent que prenia una embarcació, un vaixell, i anava a fer-hi de pirata. Contra musulmans, clar. Per a fer això calia una autorització o llicència anomenada patent de cos.
Aleshores, d'ahí vendria la paraula corsari, no?
Sí. Aquesta llicència era concedida pel rei o per un representant d'aquests, com el batlle general del Regne de València o el batlle d'algunes ciutats. I la persona que la rebia, el corsari, havia d'entregar a la corona un percentatge del botí aconseguit.
Mira, impostos ja.
Home, sabia que s'havia de pagar alguna cosa. A canvi de la llicència. Aquests corsaris podien atacar els vaixells o territoris enemics i fer presoners entre aquests i es sap de llicències de cors concedides a patrons de Dènia o de Xàbia. Uh-huh.
D'altra banda, també van dir al programa anterior que parlarien de per què la pirateria barbaresca agafa més ímpetu a les nostres costes allà pel segle XVI.
Sí, el que passa que aquest segle és que s'incrementa molt l'antagonisme religiós entre el món musulmà i el món cristià a la zona del Mediterrani.
I això a què és degut?
A veure, en gran part a veure en la configuració de dos poders forts i antagònics, una a cada riba de la Mediterrània i en les polítiques que desenvolupen cadascun.
I quins poders són aquests?
A la riba oriental de la Mediterrània tenim l'imperi turc i a la riba occidental podem destacar diversos estats cristians, especialment la monarquia hispànica a partir dels Reis Catòlics i després durant els Habsburg, que és la dinastia que els segueix.
Què fa cadascun d'aquests poders per fomentar l'antagonisme religiós i polític?
Bé, la monarquia hispànica acaba amb l'últim regne musulmà ibèric després d'una llarga guerra, entre 1482 i 1490.
Això és el regne nazarita de Granada.
Sí, l'últim regne musulmà de la península ibèrica. I després, en el context d'una política d'unificació religiosa que es pretén desenvolupar, tant les poblacions musulmanes com jueves que hi havia a la monarquia hispànica s'ofereixen diverses discriminacions, per no dir abusos, així com conversions forçoses al cristianisme.
Sí, clar, de fet, els jueus són obligats a convertir-se al cristianisme l'any 1492 i els que no van voler convertir-se van ser expulsats.
I als musulmans, tal com vam dir al primer programa, el primer programa dedicat a la pirateria, que ja
sí, és clar,
el tercer, se'ls obliga a convertir-se al cristianisme l'any 1502 en la corona de Castella i l'any 1525 en la corona d'Aragó. A diversos llocs del territori valencià, els musulmans s'oposaren a les conversions forçades de 1525 i el van rebel·lar. Això passa a Benaguasil, a la serra del Padà i a la serra de Berna, que està al costat, encara que totes les rebel·lions van ser sufocades.
A partir d'aquestes conversions forçades és quan els antics musulmans es converteixen en moriscos, que diuen moratos.
Sí, però tot i això no deixen de ser discriminats i pressionats, eh?
Sí, ja van dir que els cristians eren conscients que en secret continuaven practicant la religió musulmana i que sospitava que col·laboraven amb els pirates barbarescos. En aquest context, es prohibixen als moriscos canviar de residència, acostar-se a la mar sota pena de mort, se'ls desarma i enviar-se, etc.
Sí, sí, moltes coses. I a banda d'això, l'Església pressionava els moriscos per a que complirien les obligacions pròpies dels cristians, com anar a missa, batejar els seus fills, etc., etc.
Aquesta pressió va motivar la rebel·lió de l'Alpujarra a l'antic regne de Granada entre els anys 1568 i 1571.
Sí, i que va ser durament reprimida, per cert, i després de la qual més de 80.000 moriscos van ser dispersats per la corona de Castella.
Un gran nombre. En aquest marc és molt lògic que es configurara un important antagonisme religiós. Suposo que els musulmans del nord d'Àfrica s'apiadarien i solidarien amb els seus correligionaris de la península ibèrica, tant abans com després de convertir-se forçosament al cristianisme.
Sí, això és el que passa. Clar, la gent dels altres costats del Estret Gibraltar s'oposava a això, bueno, i els que vivien aquí també. Al primer programa van dir que en ocasions els pirates berberiscos el que pretenien, més que saquejar, era ajudar a les comunitats de musulmanes del territori valencià a passar al nord d'Àfrica amb les seues embarcacions.
Vam citar els casos de Piles i Senilla al segle XVI.
Sí, per exemple, un historiador i cronista, Gaspar d'Escolano, diu que els rebels de la Serra de Bèrnia, aquells que es van rebel·lar en 1525, en maig de 1526, l'any següent, acaben abandonant la serra i s'embarquen en 15 vaixells barbarescos cap al nord d'Àfrica.
Aleshores es veu que això era prou freqüent.
La veritat és que sí. A més, l'increment de la pirateria barbaresca a les nostres costes al segle XVI també s'ha de vincular a que també hi havia corsaris cristians que atacaven els vaixells i costes del nord d'Àfrica, o Barbària, que és la regió d'on provenien els pirates barbarescos. Se'ls atacava en la seva pròpia terra.
Ja, però a l'època dels Reis Catòlics, tant la monarquia hispànica com Portugal, una vegada s'han annexionat els territoris ibèrics que estaven sota domini musulmà, comencen a annexionar-se diverses ciutats de la costa del nord d'Àfrica.
Sí, això passa amb Melilla, que es conquerirà l'any 1497, Mazalquivir, l'any 1505, el Peñón de Vélez de la Gomera, que no està a la Gomera, està al nord d'Àfrica, l'any 1508, Orà, el 1509...
Ja m'ho pensàvem que era a Tenerife, no?
No, no, no. Bueno, els canaris les havien conquerit recentment. I l'any 1510, ciutats com Bugia i Trípoli. Després d'això, els governants musulmans de Tunis i Alger, que no van ser conquerides, però també es dedicaven a la pirateria, es someten al vassallatge de la monarquia hispànica.
I Ceuta, que encara pertany avui a la monarquia hispànica?
Ceuta l'any 1415 l'havia sotmès a Portugal, el qual també havia sotmès a Tànger, a Agadir o Casablanca.
Però amb la submissió de totes aquestes ciutats musulmanes, no s'aconseguís posar fi a la pirateria barbarisca? Aquesta provenia d'elles.
Sí, a veure, això és el que es pretenia amb la seva conquista, la conquesta d'aquestes ciutats, entre altres coses, acabar amb la pirateria barbarisca. El que passa és que moltes d'aquestes ciutats musulmanes del nord d'Àfrica, al llarg del segle XVI, aconsegueixen alliberar-se del domini de la monarquia hispànica gràcies a l'imperi turc, que hem citat anteriorment.
A veure, això com pot ser? L'imperi turc estava a l'altre costat de la Mediterrània.
Sí, però el segle XVI estava protagonitzant una gran expansió, tant per l'Europa continental com pel Mediterrani, sent una amenaça pels cristians europeus. Per aquests, perquè per als musulmans, tant des del nord d'Àfrica com des de la península ibèrica, el soldat turc era vist com un protector enfront dels cristians i buscaven la seva ajuda.
Clar. Els Balcans arriben fins al Danubi i assetgen l'any 1529 la pròpia Viena, la capital del Sacre Imperi Romànic Germànic. No van tenir èxit, però sí, si l'haguessin tingut, la història d'Europa hauria pogut canviar.
Sí, i l'any 1683, molts anys després, els turcs tornen a assetjar Viena altra vegada, encara que sense èxit també.
I així al Mediterrani, què fan els turcs?
Moltes coses. Per exemple, ja han dit que van alliberant a la majoria de ciutats musulmanes del nord d'Àfrica el domini de la monarquia hispànica. Una vegada això succeïa, l'imperi turc solia ficar un governador, normalment amb el títol de vell, escrit en llatina, en valencià, encara que aquest solia ser bastant autònom. A més, des d'aquestes ciutats es solia tornar a practicar la pirateria sobre els vaixells i costes cristianes. En aquests vaixells, freqüentment, l'oficialitat o principals comandaments dels vaixells pirates passaven a ser d'origen turc i la tropa de marineria sí que eren barbarescos, des de dirigent procedent de barbaria.
Pues va, el toc pot donar algun exemple.
Va, per exemple, mira, Alger, a la ciutat d'Alger, que era un estat barbarès d'estos, l'any 1530 el corsari Khair ad-Din Barbarossa, sota les ordres de l'imperi turc, allibera aquesta del vassallatge de la monarquia hispànica.
Ostres, aquest fot molt conegut i temut a tota la Mediterrània occidental. I el soldat turc el va anomenar Bey de Beys d'Alger.
Sí, això seria com governador de governadors, més o menys. Exacte. Després de que això passés, Carles I llança una altra expedició per reconquerir Alger l'any 1541, però va fracassar estrepitosament. Molts anys més tard, Carles III, ja en l'any 1775, més de 200 anys després, realitza una altra expedició, però també fracassa. Així que Alger va ser un dels principals focus pirates fins a la dominació colonial.
Era un fortí. Segons tinc entès, la major part dels atacs barbarescos a l'àrea de la Marina es produïen des de la zona d'Algèria. Suposo que això devia que els seus ports eren molt propers.
Sí, estaven molt propers. De fet, els pirates aprofitaven els corres marins i seguien rutes similars a les que fan avui els ferris estos que connecten la península ibèrica i Algèria. Sobretot els ferris que van des d'Algèria a Alacant i això i viceversa.
Algun exemple més?
De ciutat, mira, per exemple, a la ciutat de Tunis, el 1534 es conquerida també pel corsari Barbarossa, però el 1535 és recuperada pel rei Carles I, que va mantenir la plaça fins l'any 1574, quan torna a ser reconquerida per l'imperi turc.
La conquesta de Tunis passa després de la batalla de Lepant, que té lloc l'any 1571, i en la qual la coalició formada per la monarquia hispànica, Venècia i el papat, vencen a la flota de l'imperi turc. Hi ha gent que considera que amb aquesta batalla es frena totalment l'expansió turca i la pirateria barbaresca a la Mediterrània. Però la conquesta de Tunis evidencia que això no fou així.
A veure, la pirateria barbaresca continua durant segles, eh? De fet, el citat Miguel de Cervantes i el seu germà són capturats 4 anys després d'aquesta batalla de Lepant, en la qual havien participat. En el cas de l'expansió turca per la Mediterrània, és veritat que ja no va tenir tanta magnitud, i la pugna o lluita que mantenia la monarquia hispànica i l'imperi turc a la Mediterrània s'atenua. S'atenua poc o bastant. Però això és perquè aquests dos estats passen a tenir altres prioritats o problemes.
Clar, tot evoluciona també. I a part, la monarquia hispànica desviaria gran part de la seva atenció cap a l'Atlàntic, interessada en el comerç i la plata americana, i en solucionar els nombrosos problemes que li sorgeixen al nord d'Europa.
Sí, per exemple, la rebel·lió de Flandes. Sí, mentre... Bueno, a més, això és la monarquia hispànica, però els turcs van centrar la seva atenció en l'àrea dels Balcans i en la seva frontera oriental, on també lluitaven amb els perses, amb els quals feien frontera.
De totes maneres, fins a Lepant, els turcs havien sigut considerats imbatibles en el mar i la seva expansió enorme.
La veritat és que sí. Per exemple, havien derrotat a diverses coalicions de tropes cristianes en les batalles navals de Prevesa l'any 1638 i Gerbo en 1660, que és una gran derrota.
Exacte. En les dues participen tropes de la monarquia hispànica. A més, en l'última d'elles, els turcs i els barbarescos van construir després de vèncer una torre amb els cossos i cranis de soldats cristians morts.
Sí, s'anomenava Burj al-Rus, o Torre de les Calaveres, en àrab.
Més fàcil.
A l'illa de Gerbo, estava a prop de Tunis.
He llegit que mesurava més de 10 metres i els ossos estaven units en argamassa. Va estar en peu fins l'any 1848, quan el vell de Tunis la demolí i va enterrar les restes humanes.
Exacte, però encara hi ha més, de l'expansió turca. Mira, a l'ordre de Sant Joan de Jerusalem, els turcs l'expulsen de la seva base en l'illa de Rodes l'any 1522. Aquests eren una sèrie de monjos militars que lluitaven contra els turcs. Després, Carles I cedeix aquesta ordre militar a la ciutat de Trípoli l'any 1530, així com l'illa de Malta, i aquests canvien de nom, passen a denominar-se l'ordre de Malta.
I per a què fa això? Per a què defensen aquests territoris dels turcs i pirates barbarescos?
Per a què els defensen. Exacte, per això.
Bon motiu, però sí. I suposo que no van tenir massa èxit.
No en el cas de Trípoli, ja que l'any 1551, una expedició en la que participava la fama pirata Dragut va assetjar i rendir la ciutat. Els intents de la monarquia hispànica de l'Orde de Malta per recuperar-la foren vans, no van tenir cap èxit. Inclús a Orde va estar a punt també de perdre la pròpia illa de Malta, que va acabar donant nom a l'ordre.
Ah, sí, això va estar a punt de succeir en el gran setge de Malta, en el qual el soldat turc va arribar a enviar fins 50.000 soldats, tinc entès.
Sí, l'illa de Malta no cau de milagre. Va rebre ajuda d'alguns soldats i cavallers de diversos estats cristians, sobretot italians i espans, que acudeixen a l'illa i encara que pocs van aconseguir evitar que caiguera l'illa en mans dels turcs.
Clar, si hagués caigut Malta, això hagués superat un greu problema per a l'Europa cristiana, ja que l'illa està al mig del Mediterrani, a un pas de Sicília, i per ella passaven rutes comercials que unien la Mediterrània occidental i l'oriental.
Exacte. De totes maneres, Malta no va caure en mans dels turcs, però sí Xipre, que els turcs la conquereixen als venecians l'any 1571.
Sí, sí. Això passa mesos abans de la batalla de Lepanto, raó per la qual els venecians s'unixen en la Lliga Santa, la monarquia hispànica i el papat per a lluitar contra els turcs. De totes maneres, podríem sentar-nos ara en parlar dels atacs dels pirates barbarescos sobre la Marina Alta, que això trobo que ens toca més a prop.
La veritat que sí. Mira, a la Marina Alta, des de l'edat mitjana, es conserven fonts escrites que ens informen sobre la presència de pirates barbarescos i d'alguns atacs. Principalment les fonts ens informen sobre naus de pirates barbarescos, encara que també en molta menor mesura també a vegades informen de pirates genovesos, provençals o castellans.
Però a veure, al segle XV ja estaven construïdes les torres de guaita de la costa?
A veure, no ho estaven. Però sí existia un sistema d'alarma per a que les poblacions de la Marina Alta s'assabentaren dels perills que venien del mar.
Ah.
Hi havia gent o guàrdies que vigilaven el mar des de talaies o penyes situades en llocs estratègics per a una bona observació.
I aquesta gent rebia un salari per la seva tasca?
Sí, en algun document es diu, per exemple, que eren pagats pel Consell de la Ciutat de València, encara que no sé si sempre fou així.
Però és al segle XVI quan més augmenten els atacs dels pirates i corsaris barbarescos, no?
Sí, mira, historiadors i cronistes contemporanis de l'època, com Martí de Viciana i Gaspar d'Escolano, a vegades descriuen escenaris en què naus de pirates i corsaris van sembrant el terror entre la població de la Marina Alta. En aquest context es fan informes per la defensa de la costa per part d'alguns personatges dels quals ja hem parlat en el programa anterior, com Giovanni Battista Antonelli.
Sí, sí, recordo que era enginyer militar, vas dir.
Sí, o Vespasiano Gonzaga.
Aquest virrei de València.
O Juan de Acuña.
Esto ya no me corté. Però sé que era una espècie de ministre del servei de Felip II i Felip III.
Sí, trobo que d'ells no van parlar, però bueno, ja he dit algo ara. Bé, però bé, a partir dels informes per a la defensa de la costa que fan aquests personatges, comencen a construir-se diferents torres de guaita i defenses en la costa valenciana.
Uh-huh. I en el cas de la Marina i algunes de les Afor ja van parlar l'altre programa.
Sí, això és veritat, van parlar en l'altre programa. De fet, amb la conversió molt forçosa dels moriscos l'any 1525 ja es produeixen alguns atacs de pirates barbarescos molt importants. Aquests atacs es produeixen a principis del segle XVI, quan en veritat encara no estaven construïdes la major part de les torres de guaita de defenses costaneres.
Clar, suposo que la conversió forçosa degué ser una mesura molt impopular entre els musulmans de tot arreu.
Exacte. Alguns d'aquests atacs a la Marina Alta foren realitzats per les naus del ja citat corsari turc Karendin Barbarossa. Barbarossa és Barbarroja, no és que tingui la Barbarossa. Així, per exemple, a l'octubre de l'any 1529, un estol de 16 vaixells de rems, sota les seues ordres, realitza diversos saquejos a la nostra comarca. S'arriba a parlar d'un desembarcament a Altea de 600 pirates.
Això és molt de pirata.
Molt de pirata.
Això, quan les poblacions migrades de la Marina Alta tindrien sols centenars d'habitants.
La gent té l'únic que podia fer era amagar-se. Dits pirates barbarescos es desplacen cap a l'interior, on la majoria de la població de la Marina Alta era morisco, recentment convertida. I molts moriscos de llocs com Parcent o Murla i altres localitats se'ls uneixen.
Recentment convertits per la força al cristianisme.
Sí, la veritat és sí. A més, a Parcent, capturen a Pere de Pere Andreu, que era el senyor cristià d'aquest moment de la localitat de Parcent, i a Murla, on hi havia moriscos, però en veritat la major part de la població eren cristians, saquegen l'església i la casa abadia.
Mare meva, que fort. També hi ha dit que aquest corsari l'any 1532 ataca les poblacions de Piles i Cullera i embarca a més de 2.000 moriscos de la Vall
Tigna,
de la Vall Tigna, cap al nord d'Àfrica.
Sí, però més mala sort mantén des de Cullera, amb el pirata Dragut, que hem citat. L'any 1550 assalta la vila de Cullera i s'emporta gran part de la seva població com a captius, la majoria, quedant el poble pràcticament despoblat durant anys.
O sigui que és fort, sí. Ara a Cullera hi ha una cova, un museu on, segons una llegenda, es va amagar el pirata o es va fer un intercanvi de presoners.
Sí, sí, no l'he visitada, però bueno...
No, jo tampoc.
Que t'has informat. Sí, sí, això succeeix, però en veritat la majoria d'atacs no tenien tanta magnitud. És a dir, no solien acabar amb el saqueig de tota una vila i la reducció de tots els seus habitants a l'esclavitud. La majoria de notícies que ens informen a la Marina parlen de simples albiraments de naus de pirates, a vegades d'alguns atacs a vaixells de comerciants o de pescadors que hi havia a la costa, i en cas d'haver algun desembarcament sí que podia produir-se algun desembarcament de pirates, clar, sí que podia produir-se algun enfrontament amb la gent local de la Marina, amb alguns morts o apresaments pels quals després els pirates solien demanar un rescat.
Ja, però simplement això ja complicaria bastant la vida quotidiana de la gent que visqués a la costa.
La veritat que sí. Mira, un exemple. L'any 1595, el Consell de Teulada envia una carta al Consell d'Aragó demanant-li que li siga perdonat un deute que havia encontrat per comprar unes cases per tal d'ampliar l'església i fer una espècie de fortalesa per retirar-se en cas d'un atac de pirates.
I això en base a què?
Això ho demanen, el perdó del deute, alegant que Teulada era una de les viles més pobres del Regne de València, a causa dels atacs constants soferts per part dels pirates, els quals freqüentment els captivaven i els demanaven un rescat. Demanaven un rescat als seus familiars. Mm-hmm. Això és teulaïns.
Així doncs, es diu que pagant rescats no en guanyaven prou.
Com?
És curiós, amb els diners que avui en dia hi ha en Teulada Moreira.
Sí. De fet, es veu que això era prou freqüent en els pobles de la Marina, perquè, mira, per exemple, la veïna Benissa, un document notarial de l'any 1583, que s'anomena la Taba de Benissa, registra la convocatòria d'una reunió del poble per acordar com pagar el rescat d'una dotzena de veïns de Benissa que havien sigut segrestats per un pirata anomenat Murat Reis.
Aquest Ensono era un renegat d'origen albanès i, en principi, cristià. L'havien capturat de menut, després va convertir a l'Islam i es va fer pirata. És famós per haver envaït i saquejat l'illa de Lanzarote.
Sí, a Canàries. Bueno, pues aquestes demanes de venir són una fortuna, eh? 4 o 5.000 lliures de l'època, que no sé quan serà avui.
Va saber.
I per gestionar aquesta quantitat, la vila de Benissa emet diversos censals.
I això què són?
És deute públic que després, al qual després haurien de fer front els captius rescatats o les seues famílies, o que es fes càrrec del deute en nom d'ells.
Ah, pues, mare meva. I al segle XVII com està la cosa? Perquè està...
A veure, al segle XVII continua havent atacs de pirates barbarescos, però com ja està construït el sistema de vigilància i defensa de les costes, la seva freqüència i virulència dels atacs disminueix.
Però tot i això, sí que hi ha algun atac important, no? Per exemple, la presa de Cap l'any 1637.
Sí, mira, és molt important, mira. Una nit d'agost d'aquest any, arriben silenciosament a la badia de Cal 7 galeres comandades per un pirata anomenat Alimichín. Tot això està documentat. Dirigeixen entorn a 700 pirates i assalten la muralla de Cal mitjançant escales de mà i obren les portes de la vila. S'arriba a donar la veu d'alarma i n'hi ha enfrontaments amb morts, però els pirates acaben imposant-se i apresen unes 300 persones, que és la immensa majoria de gent que vivia a les hores de Cal. Després, també que arribaren reforços de les viles cristianes properes, els pirates fugen amb el seu botí, encara que deixen un parell de calpins i els deixen lliures per a que transmeten la notícia.
Entonces, l'objectiu dels pirates suposa que era aconseguir diners pel rescat dels captius, si no, no li ve massa trellat.
Sí, sí. O també intercanviar els captius cristians per companys o familiars seus musulmans que estaven sotmesos pels cristians, presoners cristians.
De fet, crec que en la ciutat de València s'arriba a organitzar una multitudinària processó per pregar per les ànimes dels captius i recaptar diners per pagar el rescat.
Exacte. I els preus més elevats es pagaven pels xiquets. Ja hem dit que si no eren alliberats, normalment acabaven convertint-se a l'Islam i sovint fent-se també pirates.
El mateix Alimichín tenia un origen venecià i havia sigut segrestat de menut.
Sí, es informava. El seu nom original era Niccolò Piccino.
Val, però a la fi foren rescatats escalpins captius?
Escalpins captius? L'any 1639 es sap que foren rescatats quasi 70 gràcies a la intervenció de mercedaris. Estos que... que es dedicaven a això, rescatar captius. No sé molt més, però l'any 1645 els calpins supervivents demanen al rei una pròrroga en el pagament d'impostos per poder estalviar, reparar les muralles i acabar de rescatar els captius.
Jo he dit que l'any 1653 Calp, Altea i Callora demanen al rei una patent de cors per poder capturar pirates. Igual buscaven diners per rescat o captius per intercanviar pels seus familiars, però no ho saben certament. D'altra banda, què en dius del segle XVIII? La pirateria barbaresca continua?
A veure, sí, continua, però minva per diversos factors. Per exemple, l'antagonisme religiós es dilueix i es configuren a Europa estats cada vegada més forts, que en principi estableixen tractats amb els principals nuclis pirates, com el Ger, i a vegades es pagaven tributs per a no ser atacats.
Però encara hi ha episodis de pirateria, no?
Sí, però aquests episodis es produeixen, són menors i a vegades tenen fortes represàlies. Per exemple, l'any 1766, el vell o governador d'Algeri segresta 3 naus daneses i ven a la seva tripulació com esclaus. Aleshores, Dinamarca li declara la guerra a Algeri i envia una flota a la ciutat per bombardejar-la. Bé, i a principis del segle XIX, situacions similars es donen amb altres estats occidentals.
Sí, inclús els Estats Units s'enfronten als pirates barbarescos en dos guerres.
Pareix increïble, però és veritat. Són les anomenades guerres barbaresques. La primera entre l'any 1808 i 1805 i la segona el 1815. En les dues acaben bombardejant-se diverses ciutats del nord d'Àfrica, com Trípoli i una altra vegada Alger.
Pobre. Veig que sempre cobraven estos. Però clar, és que no paraven.
La veritat és que sí.
I quan es posa fi a la pirateria barbaresca de manera definitiva en la Mediterrània Occidental?
Amb la conquesta d'Alger per part de França l'any 1830 i la creació de la colònia d'Algèria. Ja,
normal.
De totes maneres, l'última atacada marina alta del qual tinc constància té lloc el 1812. Dit any, uns 60 pirates barbarescos desembarquen per la nit a Xàbia i atraquen les cases dels vells més adinerats.
Però bé, això m'ha trobat de platja. Però bé, doncs anem a deixar-ho així, que ja s'ha estirat el test damunt i ens renyaran.
Vale. Bé, fins al pròxim programa, espero que us hagi agradat i recordeu que si no us agrada, doncs el bo de veritat és el pròxim.
Com sempre.
Com sempre.
Adeu.